Mira, avui és el Dia Internacional del Joc Responsable. Avui, 17 de febrer. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes ja del cap de setmana, divendres 17 de febrer, hores d'ara amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut, doncs, el 13è dia de glaçada a Lleida en aquest mes de febrer. El gener van ser 12 dies els que van glaçar, però, per exemple, ara parlarem amb l'Armando Álvarez, però em deia que, escolta, a la Seu d'Urgell porten 39 dies consecutius glaçants a la nit. Per tant, ja veus que sempre hi ha llocs pitjors, eh? Un i mig sota zero avui a Lleida, entre un i mig i dos, dos a Balaguer, quatre a Mollerussa, Borges i Tremp, un positiu a Tàrrega, zero a Cervera, tres negatius a Solsona, cinc sota zero a Sort, sis sota zero a la Seu i al Pont de Suert, dos sota zero a Viella i dos i mig sota zero a la cota 2.400 de Baqueira. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa. Estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez, amb el seu Melo Malo, i parlarem de cinema amb la Laura González. A partir de la una, avui, estarà amb nosaltres el Xavi Palau, el candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, a les properes eleccions, però avui farem una entrevista personal, perquè, com ja us vaig dir, és bo conèixer la faceta humana que hi ha darrere d'aquestes persones, d'aquestes persones que es presenten, d'aquests candidats. Per tant, avui estarà amb nosaltres a partir de la 1 i 10 Xavi Palau, però per conèixer, escolta, on va néixer, què va estudiar, on va estudiar, com va entrar al món de la política o per què. Això ho farem a partir de la 1 i 10. També estarà amb nosaltres la Mari Carmen a dos quarts i l'Espai Groc, que ens durà directes cap a les dues. Però abans, busquem previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia. Armando Álvarez. Perquè hem perdut ara la connexió, la recuperem ràpidament. A més, és bo conèixer, doncs, la previsió meteorològica, perquè si ja comences a desplegar activitats a l'aire lliure, que ara que comença a allargar el dia, que s'està notant, doncs ens va bé saber quina temperatura farà i tot plegat. Armando, què tal? Bon dia. Res, doncs, no hi ha manera de trobar-lo. Ho provem? Ho tornem a provar. Ara sí, ja són aquestes històries. El que diré ara és el tòpic, que són les històries del directe, però és veritat, són aquests problemes tècnics, però que ens interessa saber la previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Si no és per un telèfon, serà per un altre, però...
Exactament.
Aquí tenim l'Armando. Armando Álvarez, escolta, com es presenta divendres, avui divendres i el cap de setmana?
Pues se presenta de igual manera, con matinadas geladas, un temps tranquil, alguna boira, però que dura molt poquet, com avui hem tingut el voltant de la ciutat de Lleida, era una boira que es veia al cel, és a dir, molt plana, molt pegada al terra, que de seguida marxa, dies assolellats, i cada dia un grau més de temperatura en les màximes i en les mínimes, de tal manera que potser demà seria el darrer dia de glaçada a la plana de Lleida o al voltant de 0 graus, i les temperatures cap amunt. Avui tot 17 graus, entre 16 i 18, al fonte d'algunes valls del Pirineu s'enfilen més. Per exemple, a la vall del Segre, a la zona de la Seu d'Urgell, les temperatures que podien arribar als 20 graus. I durant el cap de setmana, una mica més, 18 graus, i fins i tot els dos primers dies, perquè continuarà la mateixa situació dilluns i dimarts, alcançarien les temperatures més altes de tot el mes de febrer.
Caram.
Al voltant dels 20 graus, això ja seria de cara a dimarts.
Sí.
Me n'avanço molt, perquè serà una mica extraordinària aquesta primavera tan avançada que tindrem doncs, el cap de setmana, i sobretot dilluns i dimarts. I després vindrà un canvi de temps.
Cap avall.
Amb possibles precipitacions. No queda clar encara si ens vindrà més de l'oest-noroest, amb la qual cosa ja no hauria tanta precipitació. Quedaria més al Cantàbric, a Galícia. Jo estic parlant ja de dijous. M'estic avançant molt perquè aquest cap de setmana no té història. Un temps tranquil, assolellat, amb fred al matinal i tardes molt suaus. Però a partir de dijous sí que podria haver un canvi que portaria precipitacions i un descens de temperatures que pensaven que era molt més important, després serà menys, però això com es va variant cada 6-12 hores, cada cop que em
doncs,
previstessis.
Si
cada
és...
dia t'aniria canviant la previsió.
Si és així, Armando, dimarts en parlem, que estarem amb bona temperatura dimarts.
De moment, el que és segur és que aquest cap de setmana, tan tranquil, per fer qualsevol activitat a l'aire lliure, i un migdia tarda molt agradable.
Molt bé. Doncs, Armando, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Bon cap de setmana.
Te veus com és un plaer. Busquem ara l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs tot sembla indicar que hi haurà aquest bon temps de cara al cap de setmana, fins i tot dilluns i fins i tot dimarts. A partir de llavors en tornarem a parlar, però per tant pots aprofitar, eh? T'explico que les inspeccions a la 70ª de granges d'aviram situades en un radi de 10 quilòmetres de l'explotació d'Arbeca, on es va detectar un focus de grip aviària, ja han finalitzat. Els veterinaris del Departament d'Acció Climàtica han trobat normalitat absoluta en aquestes granges repartides entre les comarques de les Garrigues, l'Urgell i el Pla d'Urgell. Per tant, de moment, no s'ha notificat cap nou cas. Una de les veterinàries que ha participat en les inspeccions, Antònia Soler, ahir dijous, una de les granges de pollastres d'engreix dins del perímetre a Vilanova de Bellpuig i ha destacat l'alt grau de conscienciació dels ramaders que en tot moment demostren el compliment de les mesures de bioseguretat. Per tant, de moment, això són molt bones notícies. Els agents rurals han denunciat un furtiu per disparar des de vehicles de nit, amb focus i en zones de seguretat. La investigació es va iniciar arran d'unes imatges a les xarxes socials en què la persona denunciada mostrava aquestes infraccions. Aquest individu, que perseguia mascles de cabirol, senglars de grans dimensions i conills dins les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell, també ha estat denunciat per no disposar ni de permís d'armes ni de llicència de caça. Arran de la investigació es va poder identificar una altra persona que cedia al furtiu les seves armes per caça major i menor. I obrim ara la plana de la ciutat de Lleida perquè la paeria de Lleida renaturalitzarà el parc de les Basses amb la finalitat d'adaptar-lo al canvi climàtic i millorar la biodiversitat. El projecte s'ha presentat i servirà per dignificar aquest espai simbòlic de la ciutat tancat des de fa 20 anys i que es troba en mal estat de conservació, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Les actuacions afectaran 5,7 hectàrees del parc i preveuen, entre altres, la plantació de 102 arbres de 16 espècies diferents, així com la definició de dues basses, una xarxa de camins i equipaments. Les obres suposaran una inversió de 602.000 euros amb ajuts dels fons Next Generation i s'iniciaran a l'octubre amb la previsió de finalitzar-les a finals de 2024. Estem parlant de més d'un any per plantar un centenar d'arbres, fer quatre caminets, que ja hi eren, i crear dues bases, que ja hi eren. Un any i dos mesos. Això és la gran proposta de renaturalització del parc de les Basses. En fi, és un parc que fa 20 anys que està tancat i que, de veritat, que no pot ser, que és una pena total. I acabem amb la notícia econòmica. Empresa i Treball preveuen que 15.400 treballadors es formaran a Lleida amb programes del Consorci, com Forcat, a Mida i Projectat. Són dos nous programes adaptats al teixit productiu de la demarcació de Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí que ja ens atencem a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Estaba justo comentando hace un minuto lo que han presentado para les bases del Picat, que lo han titulado como renaturalizar el parc de les bases. Total, lo que van a hacer es plantar 102 árboles de 16 especies diferentes. Van a hacer un par de caminos, dos bases, total 600.000 euros, y no prevén acabar hasta final de 2024, ¿eh? Ya te puedes reír.
Bueno, ya te digo, vendiendo humo, como siempre.
Es que
no me hace... O sea, es que no es nada. No me convencen. Es que son las elecciones y tienen que, pues mira, poner aquí cagarrinas por todos lados. Ya está.
Han empezado muy pronto, ¿eh?, a explicar cosas. En fin, sí. Es que estamos en febrero.
Mientras no se arregle aquello como antes y se puedan hacer festivales, que se dejen de pamplinas, oye.
Pero es que esto, el tema de hacer festivales en la zona de las bases no está previsto, ¿eh? Y es, yo creo que es un error histórico, o que puede serlo, ¿eh?, no tenerlo en cuenta.
Bueno, yo ya he hecho más de una vez, he hecho artículos de opinión del dinero que se quedan los festivales, y claro, además es promoción de Lleida, y es promoción de la gastronomía, de todo, de la parte turística. Pero bueno, si aquí están acojonados cuando vienen cuatro que son de fuera porque son más cerrados que los caracoles, pues la verdad, ¿qué quieres que te diga? Es cuestión de la idiosincrasia de aquí, que es la gente cantidad de cerrada, está cerrada herméticamente.
Bueno, no sé de qué es culpa, pero la verdad es que llevamos 20 años con este parque, sí, que muchas ciudades lo quisieran tener, y nosotros llevamos 20 años discutiendo porque nos molesta, a ver qué hacemos o qué no hacemos aquí, que al final no hacemos nada.
Sí, hacemos el parque de los pitufos y el parque, mira, claro, todo humo, ya te digo yo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que va a hacer un fin de semana ya de casi de primavera, entre lunes y martes. Después igual vuelve el frío, pero, hombre, de
sí,
buena
vuelve,
temperatura.
Vuelve,
¿eh?,
vuelve el frío.
Bueno.
Ya han dicho hoy de buena tinta que vuelve otra vez el frío, pues pero nada, es igual. En las salas está calentito y la música provoca calor y enciende,
claro,
el alma.
Que sí. Pues venga, ¿dónde me voy?
Venga, mira, hay dos grandes conciertos este fin de semana. Lo que pasa es que los dos coinciden a la misma hora.
Vaya.
En dos salas diferentes.
Bueno.
Y es el sábado, además, que es el mejor día. Pues bueno, por un lado tenemos al Último Tributo, que vuelven a agotar las entradas en su visita al Café del Teatre el sábado a las 11, bueno, a las 10 de la noche, que les hice una entrevista a ellos, que los conozco, y además es una banda tributo al Último de la Fila, pero que yo los aplaudo, porque también han sacado un disco con temas propios que
bien.
Se titula La Más Pura Necesidad, y que las cuelan entre medio de todo, de las 28 canciones que hacen del Último de la Fila, cuelan 3 o 4 canciones de su disco.
Muy bien.
Y la gente ni se entera, ya te lo digo yo.
Oh, qué bien. Pues, no, buena señal, muy buena señal.
No, porque llevan la misma línea, pero bueno, pero más aflamencada, porque Luis Sánchez es viene del flamenco.
Uh-huh.
Y bueno, esta gente siempre que han venido por aquí siempre han triunfado. Y han empezado ahora la gira y mira, Cataclac, otra vez aquí triunfando.
Muy bien.
Pero es que a la misma hora tenemos, a las 11 de la noche, tenemos en Aboite a los del Tonos, que regresan a Lleida recuperando el formato de trío y con su nuevo álbum A Punto, que sale ahora en marzo. Con el Henry Robert al frente de todo esto, y es un grupo que nació en el 86 y que es un referente del rock español, vamos.
Uh-huh.
Y es un que se mantiene fiel al blues rock de riffs grasientos y rasposos, y que a los que nos gustan las guitarras, pues es para disfrutarlo.
Estas dos propuestas están situadas estratégicamente para que os dé tiempo, si queréis, a ir a la Rúa de Carnestoltes y después de concierto.
Pues no. Sí, haciendo un bocata por medio y eso.
Claro.
Aunque yo lo de la rúa tampoco lo... Bueno, la gente se apunta, pero yo lo encuentro tan soso.
O sea que no, no te vamos a, no te vamos a distinguir por ahí, ¿eh?
No. Yo he estado en carnavales como los de Sitges, de Vilanova, la Geltrú, y ves esto y dices, anda y hambre.
Al final te tendré que hacer razón, te tendré que dar la razón de es que esto es la herida.
Esto es la herida, tío. Es que la gente solo hace falta que salga un poquito fuera para darse cuenta de que esto, de verdad, es patético.
Mira, también te diré que quizá nos faltaría salir fuera, mirar, comparar, valorar lo que hacen en otros sitios y importar lo mejor de cada casa, ¿eh? También, o sea que no estaría
ya,
mal.
Pero
¿eh?
Aquí ya sabes que la gente se mira mucho el ombligo, bueno. y no salen de casa. Son, ya te digo, solo salen una vez al año, son como los caracoles, una vez al año para la pelea y ya está.
Tampoco es eso, ¿eh? Pero bueno. Venga,
bueno,
¿qué más?
Decir, pero bueno.
Va, que hay mucha
Venga,
música.
Vámonos a... Sí, vámonos a Lantares, que Lantares ahí sí que no fallan nunca. Y esta noche a las 10:30 está otra vez el dueto de Jazz y Soul, formado por la cantante Tui Higgins y el pianista Xavier Monge. Mm. Se vuelven a reunir en concierto. Y bueno, y no faltará ese homenaje que le hacen a Cecilia, que sacaron un disco con el disco Cecilia Revisited. Y vale, esto es el viernes hoy noche. El sábado a las 10:30 será el turno de S de la Cinta, el cantautor rap de Lleida, que presentará sus últimas composiciones, y el domingo a las 8 queda reservado para el cantante, actor y comediante Jorge Senar. Uh-huh. Esto por ahí. Tenemos también la Casa de la Bomba, que también se apunta a un bombardeo, y esta noche junta a dos, a la abominable gallina Nausebunda, que es el Pep Rius, uh-huh, que está al frente de ese proyecto, y Joan Gallardo, que está al frente de Minim, que está escrito en minúsculas y sin acento, es decir, que es un palíndromo, que ya lo hemos dicho alguna vez,
sí,
que se lee igual en un sentido que en
sí,
otro.
Sí, sí, sí.
Pues ambos músicos son confidentes desde 2017 y responsables del disco La Revolución dels Insectes, en la Casa de la Bomba, esta noche a las 9. En el Café del Teatre también hay una cita hoy, esta noche, a partir de las 8:30, por 15 euros, que están los holandeses de Mox, que solo hacen la única parada que hacen de la gira española en Cataluña, solo la hacen aquí en Lleida, y estarán teloneados por los leridanos Mesmerians, y habrá una pinchada psicodélica a cargo de B-Side Collective. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Guillén Tártalo, que ofrece dos jukebox gumbo hoy en la taberneta de La Ramoneta, y mañana en el antro de Alpicat, al formato de Bermuda, a las 12. Y luego por la noche estará en el pub Los Anti, que también se ha apuntado ahora al carro de las actuaciones, uh-huh, de la calle Torres de San Luis, que estará con su alter ego Freak and Cool. Y en este sitio, en este pub Los Anti, precisamente esta noche tendremos a The Chaplin Brothers, que acuden con un repertorio de música en directo carnavalesca, que son el Vichy Sierra y el Gerard Rosins, que están al frente de esta convocatoria. Y una cosa, felicidades a nuestra musa y a nuestra querida Duaina, porque acaba de sacar el disco y ya la han nominado a 5 de los premios que otorgan los ROM Music Video Award en Italia.
Mm, muy bien.
Por el disco se titula, es el cuarto de ella al frente de la banda, Einherjer. Luego hizo uno en solitario de solo de piano, que es Linfa. Y bueno, y este Einherjer, que salió la última semana de enero, sacó 3 videoclips, y el último es Tu Sonrisa, que fue el que grabó, el que rodó en Ibiza el pasado verano, y ha sido nominado para mejor videoclip pop, mejor canción original, mejor videoclip europeo, mejor videoclip musical y mejor canción de autor. Uh-huh. Muchísimas
pues, oye,
felicidades a la gran Duaina,
Laia
Melgosa, que no para de triunfar, y que este año me ha dicho de que hasta se va a ir de gira un poquito por Estados Unidos y México.
Qué bien. Pues y venga,
tenemos aquí, ¿eh?
Vámonos con
bueno,
el...
La semana que viene hablaremos porque actúo aquí.
Vale, pues... Pero ahora nos vamos con el melo malo a ver qué es lo que nos has preparado para esta semana.
Bueno, es un homenaje, obviamente. Al sonido de los tambores de Calanda, el gran cineasta Carlos Saura se marchó al Gran Hotel a lo grande con 91 tacos y el Goya de Honor concedido de forma póstuma. El director de cine ostense deja un gran legado cinematográfico que estos días estoy revisando con filmes como La Prima Angélica, Deprisa, Deprisa, El Amor Brujo, Goya en Burdeos, El Séptimo Día, Carmen, Mamá cumple 100 años o cría cuervos. En este sentido, Janet se despidió de su querido maestro cantando a capela ante el féretro del realizador en la Capilla Ardiente el ¿Por qué te vas?, que internacionalizó precisamente con la película Cría cuervos y que la cantante reivindicó que tenía que haber interpretado en la gala de los Goya del pasado sábado. La Academia de Cine escogió en su lugar a Natalia Lafourcade, algo que ha enojado a Janet, quien recuerda que la canción ayudó a la película y la película a la canción, de forma que el tema compuesto por José Luis Perales se internacionalizó tanto como el film de cuya banda sonora formaba parte y triunfó en el Festival de Cannes de 1976. Estoy un poco triste porque en los Goya no contaron conmigo para cantarlo. Con todo mi respeto a esa cantante, la organización tenía que haber pensado en mí, ha apostillado la cantante, para añadir que la ahora viuda del cineasta, Eulalia Ramón, se la puso y 10 minutos después falleció. Esa canción, que Saura convirtió en el centro de la banda sonora de Cría Cuervos por empeño personal, le sirvió a Janet para dar su personal adiós al maestro, porque según ella, era la que más le gustaba. En realidad, la canción fue publicada por Hispavox en 1974, obteniendo escaso éxito, siendo el último trabajo de la cantante hispano-británica con esa discográfica. Al ser incluida al año siguiente en el film de Saura, alcanzó un número uno en muchos países de todo el mundo, y en el 2010 figuró en la revista Rolling Stones en el listado de las 200 mejores canciones del pop rock español. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?, dice esta letra que explica el dolor de la despedida tras una pérdida o abandono. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Por cierto, erróneamente se piensa que se debe cantar ¿Por qué te vas?, con una pregunta, en vez de ¿Por qué te vas?, de una pregunta o una afirmación, que es la correcta. Como cada noche desperté pensando en ti, en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas?, prosigue este texto que transmite una sensación de anhelo. La balada resulta preciosa, acentuada por la dulce y conmovedora voz de una Janet insistente en que todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, ¿Por qué te vas?, ¿Por qué te vas?, oh yeah.
Qué bien. Oye,
sí, pues,
te ha quedado
mira,
perfecto, ¿eh?
Sí, tenía que haberla cantado mejor. Pero que quien no haya visto Crían Cuervos tiene la oportunidad de verla esta noche a las 10 en la historia de nuestro cine de la 2 de Televisión Española, que la hacen, y yo la volveré a revisar, obviamente, que hay doble sesión de Carlos Saura, está Cría Cuervos, y luego hacen Elisa Vida Mía.
Muy bien.
Muy recomendado. Y una anécdota que me acaba de comentar el amigo Guillén Tártalo, el sí, reverendo, que esta canción está triunfando en el mundo rockabilly gracias a las adaptaciones de Lo Parlal Roqué en catalán y Charlie Heatstone en castellano. O sea, que no, esta es la anécdota de última hora.
El amigo Lo Parlal, lo que toca lo convierte
sí,
en oro, ¿eh?
Lo convierte en oro, exacto. Es un gran músico, sí, señor.
Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem de cinema, ja ho saps, aquesta sintonia et delata que comencem el divendres de cine i ho fem amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs bé, divendres de cine.
Espera, que tenim notícia. Tenim notícia, la Laura ha tornat al cine. La seva agenda li ha permès aquesta darrera setmana poder tornar al cinema. Però mira que havia triat pel·lícules per anar a veure, de les darreres propostes a la cartellera, i se n'ha anat a veure...
Avatar 2.
Avatar 2,
per
que jo diria
vegada,
que ja l'havies vist.
Sí, per
segona
vegada.
Avatar 2 s'ha de veure dos vegades, no?
No, però tenia ganes de desconnectar, d'anar-me'n a un altre món, d'anar-me'n a Pandora.
Mira, mai millor dit, d'anar-te'n a un altre món.
Sí, d'anar-me'n a Pandora.
Però i has descobert alguna cosa que t'ha agradat? Vas dormir la meitat de la pel·lícula...
No, però ja la primera meitat de la pel·lícula és una mica... El primer terç de la pel·lícula és una mica per dormir.
Ni la 1.
Pues, aquí tens hores d'entretenir.
Hauré de veure un previ, primer, per saber de què va.
No, cap previ. Ves directament a les
pel·lícules. Vinga, directament, i ja sortirà. Vale, doncs directament anem... a parlar de...
Pues jo us vinc a parlar de Carlos Saura, que la setmana passada vaig dir, oh, li donaran el Goya...
És veritat.
D'honor.
Que encara està viu.
Exacte.
Te'n recordes?
Pues mira.
Va morir el dia abans.
No, no, la nit del divendres passat.
Ah, va...
Sí, sí. A les 10 de la nit se feia públic.
Imagina't. Sí. Si no va arribar a l'entrega del seu propi guardó,
A unes hores, sí, sí. Bé, bueno, com passen molts artistes que quan se moren doncs són conscients de la seva rellevància. En el cas de Carlos Saura doncs sempre va ser molt més valorat i reconegut més enllà de les fronteres espanyoles, la veritat. El seu debut a la pantalla va ser com a guionista i director amb la pel·lícula Los Golfos a l'any 57 i anava sobre, bueno, jovent marginal a Espanya. La pel·lícula va ser seleccionada al Festival de Cannes, a França. Com sempre, ja veureu que necessiten alguns premis, sí, i nominacions i reconeixements a Carlos Saura, i molts són a fora.
Clar.
De l'any 67, guardonada també amb l'Os de Plata a Berlín, El Jardín de las Delicias l'any 70, Ana y los Lobos al 72 o Cria Cuervos al 57. Al 75, deu ser això, jo m'he equivocat aquí. Doncs, bueno, aquest li va valer a Geraldine el Premi Especial del Jurat del Festival de Cannes, també. I, bueno, va ser una etapa molt fructífera i arriscada, i que gràcies al llenguatge singular i inventiu de Carlos Saura, doncs va obtenir diversos guardons, no?, tant a Cannes com a Berlín. Què més us puc explicar de Carlos Saura? Doncs bé, doncs a partir de la dècada dels 80, doncs la seva trajectòria cinematogràfica canvia una mica, ja que, bueno, pues deixe de col·laborar amb Querejeta i, bueno, comença a fer col·laboracions. Ara col·labora amb el ballarí Antonio Gades i dirigeix una trilogia musical composta per Bodes de Sangre, Carmen i Amor Brujo, basades en el drama de Federico García Lorca, l'òpera de Bizet o el ballet de Manuel de Falla. Llavors, bueno, acabada aquesta trilogia, doncs va rebre un homenatge de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, i també als 80, doncs va tenir una etapa americana, rodant a Mèxic la pel·lícula Antonieta al 82, a Costa Rica El Dorado al 87, sobre el viatge pel riu Amazones de Lope de Aguirre, o La noche oscura del 89, inspirada en l'obra del poeta místic Juan de la Cruz.
Déu-n'hi-do,
Sí, sí, té un bagatge cinematogràfic fort, no? Llavors, a principis dels 90, doncs, Saura doncs, va batre un rècord nacional en rebre 13 premis Goya de l'Acadèmia Espanyola per la seva adaptació de la comèdia dramàtica de José Luis Sánchez Sinisterra, la de Ay Carmela, que és de l'any 90. També va adaptar un conte de Borges per a la televisió i va rodar una pel·lícula amb un pressupost altíssim sobre els Jocs Olímpics, que va ser un fracàs a la taquilla. També es va tensar al cine policíac amb les produccions de Dispara i Taxi, això durant els 90. Però, bueno, al final dels 90 també va dirigir la pel·lícula que igual recordareu molts de vosaltres, que és la de Goya en Burdeos, l'any 99, amb la interpretació del Paco Rabal com a Francisco de Goya, que és ja vell i està exiliat a França. I, bueno, també es va dedicar gran part de la seva darrera trajectòria durant els 90s i 2000s ja a fer experiències sobre cinema musical, no? D'arrels llatines com van ser Sevillanes al 92, Flamenco al 95, Tango al 98, Salomé al 2002 i, bueno, també va rodar El séptimo día al 2004, inspirada en els enfrontaments de Puerto Rico a Badajoz. Vull dir, feia de tot, el tio tocava tots els pals. Actualment podeu veure la cartellera del seu darrer documental, que es diu Les paredes hablan, i va sobre pues això, com els humans, la humanitat...
Sí.
Pintat a les parets des dels anals de la història, vull dir que ja des de la prehistòria hem pintat a les parets i ara els grafiters pues, també utilitzen les parets pues, per reivindicar-se, no? Vull dir, per crear obres d'art.
Va, que això vol dir que tornem a parlar de Catifa Vermella.
Home, perquè hem d'analitzar el que jo vaig votar.
Hem d'analitzar.
Home, és l'any que més he encertat,
sí.
Pràcticament. Mira, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vaticinacions que vaig fer, només n'hi vaig fallar 4.
Imagina't.
9, 10, 13.
I això que les va fer a salt de mata aquí, ara.
Sí, sí, sí.
En directe, vinga, va, aquesta sí, aquesta, l'altra.
I me va poder el cor, perquè ja ho saps, jo sempre escombrant cap a casa, volia que el documental guanyés el sostre groc, però va guanyar el de La Bordeta, Un hombre sin más, i també, pues, bueno, pensava que Alcarràs s'emportaria alguna cosa.
Sí, però, mira, el tema d'Alcarràs, vull dir, al final és un problema que no s'hagi endut res? És estrany que no s'hagi endut res? O simplement, escolta, són coses que passen?
No, no és estrany, primera, perquè fa gairebé un any que està estrenada. Les pel·lícules van perdent fuelle, no? O sigui, després, bueno, sí, ha estat la seleccionada per representar-nos als Oscars, No va ser...
Va estar a la cursa, vale. Però al final no va ser la triada.
No, vale. Pues això...
O sigui, tot va començar fa un any a la Berlinale.
Sí, exacte.
Exactament. Però ho dic perquè hi ha gent que deia, és que no pot ser que no s'hagi endut la millor pel·lícula. I, bueno, així, què passa? Que a qui li han donat és pitjor? Li hem de traure en qui li han donat?
No, però juguen diversos factors. També juguen l'opinió del públic, juguen... Clar, vull dir, a dia d'avui... febrer del 2023, pues al Carrada ha anat perdent fuelle i Asbestas ha anat guanyant-lo. Al final és un peliculón, no passa res. Vull dir, hi ha hagut anys que hi havia dues pel·lícules nominades que eren boníssimes i una no se n'ha emportat res. Vull dir, Mar Adentro, per exemple, la recordarem sempre per ser la més premiada de la història dels Goya amb 14 premis. Però bueno, també, per exemple, va tenir 15 nominacions i no en va aconseguir cap. L'Artista i la Modelo, 13 candidatures, tampoc en va aconseguir cap. Madres Paral·leles, l'any passat, de Pedro Almodóvar, tenia 8 candidatures als Goya i no se'n van portar cap. I això que la millor actriu a Venècia i la nominació a l'Oscar va ser per Penélope Cruz, entre moltes altres esments internacionals. Vull dir, no li treu mèrit a la pel·lícula el fet de que no s'emporti cap Goya.
Em semblen bons exemples, eh? Les coses com siguin. Vull dir, la pel·lícula, al final... o t'agrada o no t'agrada, independentment de si guanya o no guanya premis. Per tant, queda així. Però el que també m'ha quedat clar aquest cap de setmana és que tenim amb una bona experta en cinema aquí al capdavant del Divendres de Cine, eh? Perquè, escolta, encertar tot el que has encertat... Déu-n'hi-do, eh?
Doncs sí, bueno, el que tenia claríssim era el de Luis Taera, que va fer el seu discurs, va dir... un discurs concís, no va durar ni un minut, va dir moltes gràcies al director, jo sempre havia volgut rodar un western, sempre havia volgut matar un francès, o sigui, va tenir humor, va tenir drama, m'encanta, aquest actor és increïble, vull dir, li segueixo la pista des de fa molt temps i el trobo un superactor, Luis Tájera.
És que si lo bueno, breve, dos veces bueno.
Sí, és top aquest home.
En fi, doncs apa...
tenim estrenes de cartellera, poques, però en tenim, també.
Goya. Ara anem a les estrenes, va, que després de parlar de Carlos Saura, de les premiades, de les històries profundes que expliquen, anem a la primera estrena, que és Ant-Man i la Vispa, Quantumania.
Quantumania, sí. Doncs, bueno...
Ant-Man és el hombre... el hombre què és?
El hombre hormiga.
Això. El hombre hormiga i la avispa. Sí. Atacan de nuevo. Què t'estàs posant aquí a l'estudi? Bueno. Què és això? Un Goya? Sí. És un Goya petit? Ah, mira, sí. És un Goya... Vinga, va, estrenes d'avui. Aquesta és un altre rotllo de la factoria de Hollywood, ja de grans herois, eh?
Doncs bé, és bueno, la pel·lícula de l'universo Marvel, que ja va per la seva cinquena fase, o sigui, fan com a fases, no?, de pel·lícules. Oh. Aquesta és la del multivers. Ant-Man, Scott Lang i Hope Van Dyne, que és la avispa, doncs juntament amb Hank Pym i Jared Van Dyne, que són els pares de Hope, exploren el regne quàntic, on interactuen amb estranyes criatures i s'embarquen en una aventura que va més enllà dels límits que creien possible. Mira, más de lo mismo.
Però quan se'ls acabi tot això del multivers, cap a on caram anirem?
No ho sé.
A l'edat
no sé,
de piedra haurem de tornar, perquè...
Però, a veure, aquesta pel·lícula ha rebut molt bones crítiques, ah, vale? Tant a nivell de guió com a nivell d'efectes. El que passa és que jo crec que el públic ja està cansat de tanto
Això també
tens
raó, eh? O sigui, al final hi haurà pel·lícules molt bones de l'univers de superiores...
Que inadvertides, perquè...
Perquè la gent està en col·lapsat ja d'aquesta fórmula.
Sí, home, ja deixeu, ja està.
Va estar molt temps, que no havia superherois a les cartelleres, però ara han tornat de fa 15 anys cap aquí... d'una manera obsessiva, diria
sí, jo. Sí, s'aturen una mica, ja. Uh-huh. Jo, per exemple, les anava a veure totes i no l'aniré a veure. Punt, s'ha acabat.
Home. De les cinc estrenes, n'hi ha una que sí que és per mi, eh?
Ah, sí.
Ja l'he vist. Vaig veure el tràiler i tot, ja.
Molt bé.
Però abans... Elles hablen.
Elles hablen, sí. És un drama basat en fets reals sobre uns abusos sexuals a dones perpetrats en el nucli d'una comunitat. Bueno, és un grup de dones que viuen en una colònia religiosa aïllada enmig de Bolívia i lluiten per reconciliar-se amb la seva fe després d'una sèrie d'agressions sexuals comeses pels homes de la colònia. Bon guió, bona fotografia, segons remarquen les crítiques. He vist el tràiler, sembla que està bastant bé. Dura.
Sí, és pel·lícula. Dura. És drama basada en fets reals.
Basada en fets reals.
No és un
documental, ni un docudrama, no. És tot.
Doni.
Sí.
¿Qué més?
Què més tindrem? El Triángulo de la Tristeza, que és una pel·lícula que ens arriba des de Suècia i és una comèdia negra al més pur estil White Lotus, que és aquella sèrie que us vaig recomanar tan encaridament de la HBO, i bueno, és de la mà del director Ruben Östlund, que és el que m'ha fet de Square, no sé si algú l'ha vist, que era una crítica àcida a l'art. I bueno, va, el pretext argumental és el següent. Després de la setmana de la moda, el Carl i la Yaya, que són una parella de models influencers, són convidats en un iot a un creuer de luxe. Mentre la tripulació doncs ofereix totes les atencions necessàries als rics convidats, el capità es nega a sortir de la seva cabina, malgrat l'arribada de l'imminent de l'imminent cèlebre sopar de gala, no? Els esdeveniments doncs prenen un gir inesperat i l'equilibri de poder s'inverteix quan s'aixeca una tempesta que posa en perill el confort dels passatgers. A veure, he vist el tràiler i estava ple de vòmits i coses escatològiques.
Vale, perfecte.
I a banda d'això, quasi és més escatològic el perfil dels personatges, dels characters, no? La veritat, me l'aniria a veure la de cap.
Ah, o sigui, tu sí, ja sabia jo. Si és que
li agraden
les coses rares, eh? El que sí que us he d'avançar és que fora de cartellera, a final d'aquest mes arriba una nova plataforma de vídeo a demanda a Espanya, Sky Showtime, que podia passar inadvertida, però que arribarà el dia 28 de febrer. Si et dones d'alta al principi tindrà un preu de 5,99, o sigui 6 euros, però si et dones d'alta al principi et faran un 50% de descompte a la quota de per vida, o sigui, et quedarà per 3 euros. I per què et dic això? No per complicar-te la vida, sinó perquè Sky Showtime és on acabaran, on ja hi ha les noves, però acabaran totes les pel·lícules de Star Trek. I per això ho dic. És que la Laura m'estava mirant, però ara a veure per on sortirà. Què està dient aquí? Pues mira, aquesta és la història. Ho fas molt bé, això de l'espoc.
Llarga vida i prosperitat. És que soc una mica vulcana, no m'has vist les celles i les orelles.
Però jo no ho sé fer.
Ja
no ho sé fer. Bueno.
No, perquè tu vas de que ets Kirk, no? O sigui, saps? Tu vas
No, jo sóc el que miro, ja està. Va, que ens queden dos estrenes. La Novia de América, comèdia espanyola de l'absurd.
Sí, amb el tema de reforç de les bodes.
Ah.
¿Cómo te quedas?
Molt bé.
Ja, és aquesta.
Mireu el tràiler, et fas un fart de riure.
Doncs bé, la Anna és una jove espanyola que acaba de ser abandonada pel seu nòvio i el seu germà Tono, doncs reben, els dos reben una trucada del seu pare i els diu, escolta, que me caso, no? Es casarà a Mèxic amb una dona que va conèixer per internet. Avui en dia passa molt això, eh?
Sí, sí.
Obre internet, pum pum, i te cases, no? Doncs bé...
Home, lo del pum pum i te cases no sé, però conèixer sempre internet sí.
Jo no ho sé fer, veus?
Però, jo, és que tampoc és que sigui massa normal. O sigui, al final les persones les has de conèixer cara a cara.
Clar, jo com que vaig a tot arreu i parlo amb tothom, perquè vosaltres me sentiu parlar molt aquí, a la ràdio, però és que jo parlo per los codos. Jo me sorprenc de, amb 35 anys encara tenir una mica de veu, perquè ja hauria d'estar viure afònica ja.
Bueno, vas néixer amb bones reserves de veu.
Sí.
Sí, la veus limitada, però tens més o menys reserves.
La clau està en hidratar-se molt, beure molta aigua.
Aigua, o sigui, aigua.
Les cordes vocals han d'estar sempre lubricades.
Jo, mira, tinc aquí l'ampolla de l'aigua, jo aquí al costat.
És la meva recomanació d'avui, bebeu molt, bebeu molta aigua.
Va, la Novia d'Amèrica, i què, se'n va a Mèxic, bueno, pues, sí. Es casen o no es casen?
Sí, bueno, se'n van allí a veure què... Què onda con la boda, no? I descobreixen que la noia amb la que s'ha de casar son pare té 30 anys menys, que, bueno, és 30 anys més jove que el pare, i, bueno, i comencen allí a conviure amb la seva família política.
Pues venga.
Habrà boda, no? Habrà boda? Bueno, pues aneu a veure, la Novia d'Amèrica. Tenim una altra estrena espanyola.
Va, que estem a punt d'arribar a la una. Com acabem? Amb Venus.
Sí, és una pel·lícula en blanc i negre, la trama de la qual ens situa als anys 70. Paula i Miguel estan a punt de realitzar un últim espectacle del seu grup de música, Venus, no? Gairebé 40 anys després, Jorge arriba al cafè on passa la seva joventut i allí es troba amb Alicia, recorden els dies en què es van conèixer. És un drama així amb diferents moments temporals. Recordar-vos també que dijous, abans de que tinguem el pròxim divendres de cine, comença l'Animac, mireu-vos la programació. Jo el divendres que veus us diré coses, estigueu atents.
Us diré coses,
explicaré més cosetes sobre el festival, però que estigueu atents, vamos.
Però ja no ens diràs qui guanyarà encara, eh?
No, sí, t'ho diré el divendres que ve, perquè ja de la inauguració, no?, el dijous.
Sí, és veritat, és veritat.
Allí estarem.
Abans ja anàvem, quan érem joves.
Sí, ara ja no. Mos hem fet grans. Tenim responsabilitats, fills...
Ai,
bueno,
Déu
tens
meu.
Fills sempre, jo encara no els tinc, però bueno...
Tinc, sí, jo tinc fills sempre, la veritat és que sí. Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Besito.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Cómo se está poniendo el Barça Gate? El escándalo por los pagos que el Barcelona hizo al vicepresidente del Comité de Árbitros. Un escándalo que cada vez va más, porque las últimas informaciones hablan de 7 millones pagados a lo largo de 17 temporadas. Incluso hoy La Vanguardia dice que esos pagos vienen de antes, de la época de José Luis Núñez, allá por el año 1994. A partir de ahí, todos los presidentes que le sucedieron, Laporta, Rosell y Bartomeu, mantuvieron la relación contractual con Enríquez Negreira. Una de las cosas curiosas de este caso es que un equipo como el Barcelona, un gran club con cientos de trabajadores en su plantilla, estuvieran durante tantísimos años recurriendo a estos servicios externos, en teoría para conocer a través de DVDs cómo eran los árbitros, con el agujero económico además que tienen en sus cuentas. El Barça dice que todo esto del asesoramiento arbitral es común entre los grandes clubes, pero... ¿de verdad nadie se dio cuenta del conflicto de intereses, de las sospechas que podía generar y de lo poco ético y estético que es tener como asesor al segundo de los árbitros de España? Bueno, da que pensar, desde luego. Hoy, además, el diario El Mundo desvela un burofax incendiario que Enríquez Negreira envió a Bartomeu cuando este decidió prescindir de sus servicios. ¿Cuándo fue eso? Pues en 2018, cuando a Negreira le quitan de la vicepresidencia del Comité de Árbitros. Parece que al Barça ya no le interesaba. Entonces Negreira ni sus DVDs sobre cómo arbitra un colegiado o deja de arbitrar. A partir de aquí, Negreira enloquece y manda ese burofax en el que amenaza al Barça con tirar de la manta y destapar todas las irregularidades si no le seguían pagando. Bueno, ya sabemos que sanciones deportivas no habría porque con la nueva ley del deporte, si hubiera un delito ya habría prescrito. Prescriben a los 5 años. Los últimos pagos fueron en 2018 y estamos en 2023, así que ya no se podría castigar al Barça, como se hizo, por ejemplo, en Italia con la Juventus, descendido en 2006 por continuados episodios de corrupción arbitral. Eso sí, la Fiscalía va a continuar investigando en el ámbito penal. Estudia si existe corrupción entre particulares, concretamente si hubo amaño en el ámbito deportivo. Un caso que promete muchísimos capítulos más. Fíjate, entre los años 2016 y 2018, el Barça hizo 33 pagos por un montante de casi 1.700.000 euros. Un periodo en el que, mira por dónde, estuvo 78 partidos seguidos sin recibir un penalti en contra. ¿Podría ser una casualidad? Pues sí, es verdad. Pero claro, después de conocer que el número 2 de los árbitros tenía como cliente al Barça, más que casualidad, lo que hay ahora es mucho tufillo y una mancha en el club que vamos a ver cómo la limpian. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y por ejemplo, están pasando milagros en Turquía. 3 personas han resistido bajo los escombros más de 260 horas, es decir, 11 días. Se trata de 2 hombres de 26 y 34 años y un niño de tan solo 12. El número oficial de fallecidos en Siria y Turquía asciende ya a más de 40.000. Y en Collado Villalba, Madrid, los vecinos pueden respirar tranquilos. La Guardia Civil ha detenido a un agresor sexual que habría consumado la violación sobre una menor de edad y lo intentó también con otras 3 desde el pasado mes de octubre. Y estamos a las puertas del fin de semana en el que llega una calima procedente de África que se puede dejar notar en todo el país. Lo mejor es que, Pilar, no laves el coche si lo tienes en la calle, porque además espera algo de lluvia este
Gracias
sábado.
Gracias por el aviso, compañero.
Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta. Así que este finde nos trae también una subida de temperaturas que podrán marcar hasta 20 grados, incluso los 24 grados se podrían alcanzar en las zonas del sur del país. Y también contamos que un año después del comienzo de la guerra en Ucrania, Cáritas Española ha recaudado más de 20 millones de euros, ha acogido a 6.000 refugiados ucranianos y ha atendido de forma indirecta a 10.000 más. Según sus estudios, estima que más de 18 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria de emergencia en Ucrania.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal?
Hola, Pilar, muy buenas.
Pues acaba de hablar Ancelotti y se ha y le han preguntado y se ha pronunciado sobre este caso del que hablábamos, el caso Negreira.
Bueno, a la tercera pregunta ha ido la vencida, Pilar. A las dos primeras, sobre el caso de los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros, Ancelotti no ha querido responder, pero a la tercera esta ha sido su respuesta.
Que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio. Siempre todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
El Real Madrid juega mañana en Pamplona ante Osasuna en la Liga, buscando recortar la distancia con el Barcelona. Ancelotti ha confirmado las bajas de Kroos por gripe y de Benzema, ha dicho, por descanso. Vuelven Courtois, Vinicius y Hazard. En el Barça, por cierto, las pruebas médicas de hoy han confirmado la lesión muscular de Pedri, que va a estar en torno a un mes de baja. Hoy se abre la jornada de Liga con el Girona-Almería a las 9, y en la Copa del Rey de Baloncesto ya hay primera semifinal para mañana, Real Madrid-Unicaja, y los otros dos partidos de cuartos los tenemos hoy, el Tenerife-Gran Canaria y el Juventud-Baskonia. Los contamos en tiempo de juego desde las 6:30 para COPE Más.
Estás en Mediodía, COPE.
I escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
El dimecres comença la Quaresma. Durant aquests dies, estimats diocesans, parlarem prou de dos paraules, carnaval i quaresma. El carnaval, que ja fa dies que anuncien molts ajuntaments o moltes societats municipals del nostre país i del món occidental. I la quaresma és el dia que comença el dimecres de Cendra fins a la nit de Pasqua. El carnaval és molt popular. Sabeu que ve de dos paraules, diverses interpretacions, de carne levare, abandonar la carn, o carne vale, adeu a la carn. Del dijous al dimarts previ al dimecres de Cendra, n'hi ha molts grups de persones que amb disfressos, festes, música, molt d'ajetreo per tots els costats, fan i es diverteixen molt als carrers i en locals. Nosaltres sabem que aquesta festa està unida al temps posterior de la Quaresma. La cultura cristiana occidental va promoure la Quaresma des del segle IV, ho sabeu tots molt. En Orient, a principi del segle, i en Occident, al fi de l'eixe segle mateix. Jo vull parlar, sobretot avui, a vosaltres, de la Quaresma cristiana. És cert que sembla que parlar de la Quaresma és un punt com retrasat o, com diuen popularment, un poc carca. I, sin embargo, també parlar del carnaval és molt progressista. Nosaltres ni som retrasats ni podem posar entrebancs a ningú. Jo em dirigeixo sobretot als cristians i a tota la societat els recordo que la Quaresma és un temps que ens ajuda molt a interioritzar la nostra fe i la nostra dedicació als demés. Era, i és, un temps de preparació per celebrar i viure la Pasqua, la resurrecció del Senyor, la més important festa de tot l'any. Són 40 dies de penitència, de mortificació, de prescindir d'algunes coses supèrflues. Per això el carnaval, adelantant-se a la Quaresma, volia expressar tot el que la Quaresma volia reduir. Per això, de forma positiva, nosaltres volem centrar aquesta preparació no en el que falta, sinó en tres paraules importants. L'oració, relació amb Déu, el dejuni i abstinència, en relació a un mateix, no ho podem tindre tot al mateix temps, i l'almoina, la preocupació per als germans més necessitats. Acabo aquest comentari sabent que tots vosaltres cada any heu escoltat algo de la Quaresma. Per la pràctica cristiana es demana una reflexió sobre la vida i podem lluitar contra l'egoisme i viure a favor i obert als demés. És bo viure la Quaresma de forma intensa i coherent per viure amb molta alegria la Pasqua de Resurrecció. amb el meu afecte i benedicció. El vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. A hores d'ara ja per sobre dels 10 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit estarà amb nosaltres Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les properes eleccions a l'Ajuntament de Lleida. Avui el coneixerem a la persona que hi ha darrere del candidat. També estarà amb nosaltres al cap d'uns minuts la Mari Carmen Salvador i l'Espai Groc, ja saps, que ens durà directament cap a les dues, coneixent doncs moltes propostes de cara al cap de setmana.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui encetem una altra sèrie d'entrevistes en el que ens agradarà conèixer doncs, a una persona que està força vinculada al dia a dia de la ciutat de Lleida. És el Xavi Palau Altarriba, que avui ens acompanya aquí als estudis de la cadena COPE. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
Com estàs?
Doncs bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Com ja és habitual, tots els dimarts en la tertúlia, i per tant, en aquest sentit, doncs, avui també doncs, poder conversar de tu a tu, amb tu.
El Xavi Palau és el candidat del Partit Popular a les properes eleccions de maig a l'Ajuntament de Lleida. Però sempre dic el mateix, el més interessant, almenys d'una ciutat mitjana petita com Lleida, és poder arribar a conèixer les persones que hi ha darrere, potser a vegades, de la figura política. I això és el que farem avui amb el Xavi Palau. Xavi, tu ets nascut a Lleida.
Doncs sí, del 24 de novembre de 1985, ara fa 37 anys. Uh-huh. Vaig néixer aquí a la ciutat de Lleida, concretament a la clínica Montserrat, a les 6 i pico del matí.
I... A les 6 i pico del matí.
6 i pico del matí, sí, me'n recordo perfectament perquè...
Sí, bueno, tota la nit...
No, crec que va ser molt ràpid. Per segons em van explicar els meus pares, va ser molt ràpid. I en aquest sentit, doncs, sí, el 2019 crec que vaig ser el candidat a l'alcaldia de Lleida més jove, amb 33 anys, i crec que ara ho tornaré a ser, amb 37, també el més jove.
Sí, més que res, perquè no, que si veus presentar els mateixos, no hi ha hagut massa canvi.
Segurament que jo era la gran novetat el 2019, segurament que durant aquests 4 anys doncs, s'ha treballat molt i en aquest sentit la gent ja em coneix i sí, però bé, jo també, Ricard, estic centrat més en el meu projecte que no en els de la resta.
Que tens més germans, germanes?
Sí, jo tinc una germana que ens portem bastants anys. Jo vaig néixer el 1985 i ella, la Laura, va néixer el 1977.
Ah, o sigui, tu ets el petit.
Sí, soc el petit
de casa.
El petit de casa, sí, això s'ha notat, eh? Vull dir, s'ha de reconèixer que això de ser petit, sí, té certs privilegis i avantatges, la veritat.
Mira, m'agrada que ho diguis perquè jo també sóc el germà gran i de vegades la gent no t'entén.
No, jo ho reconec, jo he estat sempre molt mimat pels pares, les coses com, tal qual és. I la meva germana, doncs, bueno, ens porta pràcticament 9 anys, està casada i té dos fills, per tant, tinc dos nebots.
Uh-huh. En quina zona vivíeu, de petits?
Doncs jo vivia, no tinc cap problema en dir-ho, al carrer Neptú, número 6, primera. Allí la meva mare tenia la perruqueria Conxita. Era una perruqueria que avui la gent que ens escolta sabrà perfectament que no és habitual que hi hagi les perruqueries als pisos. Doncs a la part de davant, que donava el carrer, tenia la peluqueria i nosaltres vivíem al mateix pis a la part de darrere. Per tant, bueno, jo m'he criat amb el si d'una família treballadora i humil a nivell de Lleida i en aquest sentit cal reconèixer que la meva mare tenia, quan la tenia, la perruqueria més antiga oberta en el seu moment a Lleida.
Ah, caram!
Sí, i encara guardem a casa, fixa't, encara si ho busqués veuríem dos documents. Un era l'autorització del seu pare, del meu padrí, per obrir un compte bancari, perquè ella, quan va obrir la peluqueria a l'inici dels 70, doncs les dones tenien que tenir uns requisits legals per poder obrir un negoci i una compte bancària, i tenien que tenir l'autorització o bé del marit o bé del pare. Llavors, tenim encara el document d'autorització del compte bancari del meu padrí i l'autorització o el permís també per poder obrir la peluqueria o el negoci, perquè en aquell moment que una dona obrís un negoci no era habitual, i més que ho fes sola. I va ser de les primeres perruqueries unisex que hi havia a Lleida. I en aquest sentit, doncs, jo sempre he dit que la mare era una avançada pel seu temps, ja per una dona emprenedora, i en aquest sentit, doncs, crec que això també, la gent que ens coneixen crec que diuen que tenim molt de similar del caràcter.
Ah, caram.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
I el pare?
El pare, pagès de l'Horta, tota la família, per part de pare, que són de la muntanya, igual que la mare, doncs van baixar de petitets aquí a l'Horta de Lleida, a la partida de Marimunt. A la dècada dels 60 molta gent se'n recordarà, perquè quan vaig al Secà o a Balàfia, molta gent ho diu, ganaderia Palau, tenien les granges en aquell moment, a la dècada dels 60, crec, de les més grans de la província de Lleida, de vaques. Hi havia gran ganaderia Palau, hi havia també Espifarrer, també són molt coneguts a Lleida. Per tant, bueno, ells se dedicaven al tema de la llet. I tres granges, concretament, i encara avui, fixa't, que els meus tiets, n'hi ha un que té 77 anys, que ell encara no està jubilat. Uh-huh. I continua portant l'única granja de pollets de l'Horta de Lleida.
Déu-n'hi-do.
Amb 77 anys.
On estudia Xavi Palau?
Doncs Xavi Palau, bé, ja he dit que vivia al carrer Neptú, número 6, per tant, jo estudiava al Col·legi Maristes, que ho tenia molt, molt, molt a prop, i sempre em portava i em venia a buscar la mare, o la Maribel. La Maribel és la persona que treballava a la perruqueria de la meva mare, que és com si fos la meva segona mare, que encara ens veiem pràcticament totes les setmanes, i ella, una o altra, em portaven i em venien a buscar. Baixàvem, doncs, la ruta sempre a la mateixa, sortien del carrer Neptú, creuàvem carrer Templers, carrer Unió, carrer Acadèmia, República del Paraguai, uh-huh, i entraven normalment per la porta darrere verda que hi havia, la del pavelló, sí, o la del carrer Ramon Sol de Vila, que també en ocasions estava oberta. Per tant, aquest era el nostre trajecte habitual.
I
després, encara
ja
unes tardes...
Ja vas créixer als Maristes, no?
Sí, tota la vida. I llavors, des d'allí, moltes vegades, encara me'n recordo que anava a l'Acadèmia Lice, d'anglès, que estava Lluís Companys. Ara no sé si encara hi és o es diu d'una altra manera. I després anava també a Rovira Roure, que també la meva mare i el pare sempre tenien molta mania amb el tema dels estudis. Mania potser no és la paraula. I recordo que tenia un professor de matemàtiques, un de química, un de física i una d'anglès.
Caram.
Sí, sí, amb això dels estudis, la mare sempre ho deia, altra cosa no, però és molt important la formació. I me'n recordo els divendres per la tarda i els dissabtes al matí, que és quan feia això, que jo volia dormir, o tenia més ganes d'estar tranquil, no, no. Tingués febre o no, o tingués malalt, també em tocava, en aquell cas, anar a repàs. I sí, vaig desenvolupar la meva carrera acadèmica als Maristes fins als 17 anys, que vaig acabar...
Sí, vas fer tot, eh?
Tot, sí, sí.
Tu vas fer EGB o...?
Vaig fer EGB i batxiller, els socials, i vaig fer tot, la comunió i la confirmació.
Ahà.
Me recordo de la comunió que hi havia el director, el Felip, que era un germà marista, doncs, en pau descansi, bueno... amb molta història dins del col·legi. Després ja vaig acabar el batxiller, que hi havia director, el Marcelí, que ja no era germà, ja no és germà. Per tant, en aquest sentit, jo també he vist l'evolució al col·legi dels germans maristes, aquesta tradició que es va anar perdent.
Ja vas triar el batxillerat social.
Sí, jo...
Tu com vas triar?
No tenia ni idea.
Anava a preguntar, dic, tu ja sabies què volies estudiar?
No, jo vaig acabar quart de l'ESO i no sabia què volia estudiar. I al final vaig decidir estar entre l'humanístic i el social. Vaig veure que l'humanístic me donava la sensació, per el que deien socialment, que en tindria menys sortides, si s'havia d'estudiar el llatí, tu ja ho saps, Ricard, sí. I això et deien, això ara, tot això ja està passat. I al final van tirar cap al social, i me'n recordo que agafava dins de la branca social, vaig agafar més qüestions numèriques, estadística, economia aplicada a les ciències socials, matemàtiques aplicades a les ciències socials, per tant, en aquest sentit, economia i organització d'empreses, que també feien comptabilitat, per tant, la vaig agafar la part social, dins de la part social podia estirar més cap a lletres o cap a números, i vaig agafar més la part social cap a números. I sí, igual que com vaig acabar la carrera, l'últim any de segon de batxillerat, això que a vegades veig als diaris, jo me'n recordo molt que podies elegir cap a quina facultat volies anar, mm-hmm, perquè et fessin una sessió. I jo expliqueu una anècdota, jo com l'últim, el segon de batxillerat, que tenia bastant clar que volia estudiar història, perdó, dret, jo estava entre tres opcions, dret, història o filologia catalana, perquè jo vaig fer el meu treball de batxillerat sobre la poesia en català, i recordo que com que tenia bastant clar que volia anar a dret, vaig decidir anar a fer a veure la sessió de portes obertes a la facultat de lletres, al rectorat, per acabar-ho de descartar. Dic, no vaig on vull anar, sinó per acabar de descartar.
Val.
Vaig fer al revés, i saps que ens va fer la formació Puello aquell dia.
Miquel Puello.
Miquel Puello. Si ja fa rodatge, em recordo com si fos avui, Miquel Puello.
Però ho va fer bé,
Suposo que sí.
Poc intens.
No me'n recordo massa, però suposo que en aquell moment ja no sé si era el degà de la Facultat de Lletres o què, però bueno, eren bastants alumnes que van anar a veure-ho i no recordo ni bé ni malament.
Bueno, però tu ja anaves a descartar, realment.
Anava a descartar.
Si no ho vas descartar per Miquel
Cuello. Ho vaig descartar aquell dia,
Però no ho vas descartar per Miquel Cuello.
No, ja vaig veure que el que havia allí no anava amb mi.
No, perquè si algú ara busca el titular fàcil, no és aquest.
No, ni molt menys.
Ho ha explicat molt bé Xavi Palau.
No, no ho vaig descartar per Miquel Cuello, ni molt menys.
Molt bé. Dret.
Dret. Vaig començar la carrera amb moltes ganes. Em va agradar molt. La veritat és que vaig disfrutar molt la carrera.
Tu has estudiat a l'època en la que, quan s'acabava la carrera de dret, no eres advocat encara.
No. Jo sí tinc que dir que la carrera a mi em va passar molt ràpida. La vaig començar amb 17 anys i la vaig acabar amb 21. I entremig vaig tenir una beca per estar un any a la Universitat Autònoma de Madrid. Allí vaig estudiar molt. Recordo com aixecava a les 5 del matí amb la llanterna per estudiar, amb la llanterna perquè no em veguessin estudiant, perquè em feia com certa vergonya, perquè tenia una beca. Si la beca no aprovava els 82 crèdits que m'havia matriculat, fins si me'n recordo, 12 assignatures, 82 crèdits, tenia que tornar a la beca. I això, evidentment, no ens ho podien permetre. Per tant, me'n recordo que vaig estudiar moltíssim, 12 assignatures. Vaig acabar la carrera dels 21 anys. L'experiència a Madrid va ser molt bona des del punt de vista d'aprenentatge i professors. Professors amb molt de prestigi dins de l'àmbit del dret, magistrats del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, persones destacades com a ponents de la Constitució Espanyola, vull dir, en cert sentit, vaig aprendre molt, un bagatge important. Acabo la carrera dels 21 anys, que va ser molt útil, la vaig disfrutar molt, però, com que va ser molt ràpida, i la majoria dels meus companys, per no dir tots, es van quedar encara a la carrera, va ser quan vaig decidir que, clar, jo m'incorporava al món laboral molt aviat i vaig decidir, doncs, començar la tesina doctoral per acabar fent la tesi doctoral.
Quina època s'estava vivint, llavors? Quan tu acabes la carrera? Aquest moment que ens estàs descrivint?
Una època molt convulsa, perquè fixa't que, des del punt de vista social i polític, convulsa. Perquè van passar dos aconteixements en aquells anys des del punt de vista social i polític, insisteixo, que a mi també em van marcar i que la gent recordarà perquè a vegades en la perspectiva del temps, en la mirada, s'ha d'analitzar que van passar dues coses. La primera, la guerra d'Iraq. Jo no tenia un concepte de la política. Jo recordo, sobretot quan berenava, els atemptats d'ETA, que ho donaven a la tele. Llavors jo encara, tan petit, no tenia el concepte massa de lo que era això. Sí que és veritat que vaig començar a tenir el concepte, la idea, con lo de Miguel Ángel Blanco. Recordo que jo crec que va ser un dissabte i la mare tenia la perruqueria oberta i crec que ja se'n parlava, la perruqueria. Per tant, jo vaig tenir la percepció, que era molt petitet, de que algo passava.
A més, que el tema del Miguel Ángel Blanco ja va anar molt més enllà del tema polític.
Però fixa't que crec que va ser l'any 90 i pico, 96, 97, devia ser quan va passar això, i jo tenia 11, 12 anys, per tant, encara jo era molt petit. Per tant, en aquest sentit, vaig començar a tenir la percepció i després, clar, a la carrera, jo vaig agafar l'època de la guerra d'Iraq, que des del punt de vista universitari això tenia una repercussió. A dret, no molt, des del punt de vista polític, potser altres facultats més en aquell moment, però jo em vaig començar a donar compte de que hi havia mobilitzacions per coses. I després també va ser un moment que, clar, jo sempre havia vist a Catalunya governar CiU, i va ser l'època que canvien CiU pel tripartit. I recordaré tota la vida un company de classe, el qual tinc una excel·lent amistat, que ara és una de les víctimes de Zapatero, que va haver de marxar el 2004-2008 a treballar fora perquè aquí no hi havia oportunitats professionals, que ja està treballant a Suècia, que ell deia, fixa't, en aquell moment, el que t'explicaré, que ara ho diria totalment en contra, ell, que a casa seva aquell dia van brindar en cava, perquè va perdre, o sabien que no governaria CiU, no? És a dir, que i a mi jo, com ho van dir, va resultar estrany, perquè, bueno, la tradició era que aquí hi hagués CiU.
CiU,
la dreta catalana.
CiU i el Jordi Pujol.
Exacte, llavors, aquella nit...
Sí, estava com establert.
Llavors, hi havia gent que ho va celebrar, i jo encara me'n recordo que li vaig dir, i per un tema polític celebreu? Jo veia una cosa surrealista.
Clar, tu llavors no estaves pensant en res de política, per entendre.
No,
un ciutadà més, pues, escolta, escolto i analitzo coses que passen, però no per vincular-me al món de la política.
No, ni al contrari, encara em generava una mala sensació el que hi hagués moviments per sortir al carrer per coses, de la guerra d'Iraq, brindar per cave perquè guanyés un determinat partit polític, això a casa meva no es vivia. Llavors a mi resultava estrany de dir, bueno, però què és això?
I quan Xavi Palau comença a entrar al món de la política?
Quan estic acabant la carrera i començo el tema del doctorat, perquè, insisteixo, vaig acabar la carrera molt aviat i, per tant, notava que m'havia passat molt ràpid aquells anys i, per tant, entrava la fase de la maduresa molt aviat, pensé que als 23 anys jo ja era autònom. I havia muntat el meu despatx aquí a l'Avinguda de Madrid, que tinc que tenir un gran carinyo al Juan Ramon Rofes, que va ser una persona, que ara avui en actiu, que em va apadrinar i em va donar, no tant des del punt de vista jurídic que també, sinó des del punt de vista humà, animar-me a fer el doctorat, a la formació, a adquirir o comprar el meu propi despatx després a la Pla de Sant Joan, al desenvolupament com a persona. Me parlava inclús de temes polítics, de com anaven les coses, del punt de vista de l'economia. Em va ajudar molt a la meva formació, que, clar, era molt tendre, era molt aviat, amb 21, 22, 23 anys ja fer aquest pas. Doncs aquesta etapa, companys que estudiàvem als Maristes, inclús després cadascun de nosaltres, cadascú dins de la seva facultat, ens reuníem i vam anar incorporant noves persones, on fèiem un grup de joves i de tants, on ja ens anàvem reunint per crear una mica debat entre nosaltres sobre assumptes polítics de Lleida. Principalment vam decidir que només parlaríem d'assumptes de Lleida, ni de Catalunya, ni de la resta d'Espanya, ni del món. I nosaltres inclús ja teníem expectatives de defensar el que jo sempre he dit, un lleidatanisme, la nostra lleidatanitat, i defensar els nostres interessos davant les ingerències de Barcelona i Madrid. I nosaltres vam entendre que teníem unes ingerències molt importants de centralisme respecte a Barcelona, que moltes vegades s'acusava el centralisme de Madrid, però el primer que rebíem era el de Barcelona i això no es denunciava. Llavors nosaltres, aquest un grup important de persones, vam arribar a ser entre 15 i 20 en un moment donat, doncs ja ens reuníem normalment tots els dissabtes per la tarda, i ens reunim i parlàvem, fèiem un cafè i parlàvem sobre qüestions. Inclús vam arribar a plantejar-nos en el seu moment de crear un grup polític. Ho vam descartar ràpid perquè vam veure que això era molt complicat, no teníem els recursos, i sí que des del punt de vista ideològic cal dir que aquestes 15-20 persones que ens reuníem eren de tarannà diferent, però sí que vam arribar a la conclusió que el partit que més ens representava possiblement a nivell ideològic podria acabar sent el Partit Popular, sí.
Uh-huh. I hi ha un tema a la teva vida que acaba de desencadenant el que tu avui en dia t'haguis dedicat a la política temporalment, eh? Quin és?
Bueno, jo ja t'he dit que la mare era perruquera i jo passava doncs, moltes hores a la perruqueria. Jo encara avui, quan vaig al... A vegades hi ha coses que una vegada em van dir un professor. Quan algú hi ha un dia que està malalt i no va a classe i ningú pregunta per ell, vol dir que és un alumne que els companys no troben en falta. Quan algun dia està malalt i els alumnes pregunten als companys per què no ha vingut Menganito, vol dir que aquella persona importa els companys. Doncs jo encara avui, quan vaig a molts jocs, sobretot a les cases regionals, Casa Regional d'Extremadura, perquè la perruqueria Carnet Tu, això indivili Mandoni, Casa de Galícia, moltes senyores, moltes padrines, em diuen, tu eres el hijo de la Conchita. Per tant, vol dir que la meva mare va deixar una petjada a molta gent. I jo passava les tardes a la perruqueria i a l'estiu a la torre, mentre estàvem cuidant els animals. Mm-hmm. Per tant, jo tinc, en aquest sentit, una gran tradició familiar arraigada. I un dels moments més desencadenants és que quan jo acabo la carrera i m'incorporo al món laboral, a la mare li diagnostiquen un càncer. Per tant, si ja m'havia passat molt ràpid la carrera, just quan començava la tesi doctoral i just quan començava a ser autònom, a la mare li diagnostiquen un càncer de pit amb una previsió de vida d'uns 15-16 mesos. De fet, recordo una visita a Barcelona que el mes de març que li van dir disfruti ara de la Setmana Santa, que era el mes d'abril següent, perquè no passarà d'aquí, i va viure encara 7 anys i mig més. Aquest període de càncer va ser de 9 anys, que va agafar tota la meva tesi doctoral, va agafar els 9 primers anys d'autònom, un càncer que comença al pit, que després se desenvolupa a altres zones del seu cos, principalment als pulmons, i l'últim any de vida als ossos, acabant transportant-la en cadira de rodes. I, evidentment, aquest fet va marcar molt. La mare mor el dia 18 de setembre del 2018, amb 66 anys. 9 anys d'enfermetat. I jo em presento per l'alcaldia de Lleida 2 mesos després. I jo vaig assumir el compromís de dues coses amb ella. Primer, el tema que sempre ho he manifestat, el tema de la gratuïtat del pàrquing com una alternativa a l'Arnau de Vilanova.
És veritat, tu això ho dius sempre, des del primer dia. Ara entenc
evidentment,
d'on surt.
Clar, surt perquè unes persones que tenen pocs recursos o una pensió de 800-900 euros, quan tens que fer tractaments habituals a l'Arnau, te'n dones compte que no és lògic que tinguis que pagar per un servei públic, per utilitzar-lo, tinguis que pagar prèviament. I aquest pagar se te menja la pensió. No hi hagi un bono, no hi hagi una opció. Llavors això em vaig donar compte que la mare es queixava molt i ho vaig comprovar. Per això sempre he defensat la gratuïtat del pàrquing de l'Arnau o una alternativa per a malalts i treballadors. Això ho vaig tornar a defensar en l'època de la Covid, i alguns que em deien que era un il·lusió no reien tant, i segurament que ara inclús hi haurà alguns que estan copiaran la idea. Però això era un compromís que jo mantindré en tant que pugui, en tant que estigui en política, una alternativa gratuïta pel pàrquing de l'Arnau. I segon, pel tema de les barreres arquitectòniques. Fins que no tens una persona a casa, fins que nosaltres vivíem al carrer Neptú número 6, jo em compro un pis a Balàfia, i entre aquestes la mare, quan empitjora, me l'emporto amb ella i el pare a viure amb mi. Un pis que no teníem, per accedir a l'escala no hi havia cap barrera arquitectònica, hi havia ascensor, perquè aquí al carrer Neptú ni teníem calefacció ni teníem ascensor, anàvem amb calefacció de butano i calentador d'aigua. Aquesta és la realitat, per tant, això fa 7-8 anys, vull dir que la gent no es pensi. I llavors me vaig emportar el pare i la mare per una major qualitat de vida, vaig adaptar els lavabos, tot el tema, i me'n vaig donar compte de les dificultats que hi ha de mobilitat a Lleida per una persona en cadira de rodes. I no únicament el tema de les barreres arquitectòniques, sinó de l'incivisme. Una cagada de gos a una persona que va en cadira de rodes li fastidia, bueno, és un problema. Xafes una cagada de gos i te l'emportes cap a casa. Xafes un xiclet i te l'emportes... Això que quan caminem doncs podem saltar, podem esquivar, amb una cadira de rodes la xafes 100%. Llavors, clar, perquè ni ho veus. Llavors em vaig donar compte que hi havia un greu problema a Lleida de barreres arquitectòniques. Llavors, com ja t'he explicat anteriorment, això em va marcar moltíssim. Jo, ojalà la mare m'hagués pogut acabar veient com a candidat, tot i que ja sabia que acabaria sent el candidat i tenia tot el seu suport, i sempre m'havia dit, tant ella com el pare avui, em diuen sempre que fes el que considerés millor i més convenient. I, quan ja t'he dit que venia d'una tradició humanista cristiana, i es nota per les meves conviccions religioses, una família evidentment conservadora i sobretot molt arraigada en el tema social, vaig decidir presentar-me per candidat a l'alcaldia del PP del 2019, quan tots els sondeixos donaven zero, perquè jo sóc d'aquella generació on tota la vida hem vist a Lleida governs socialistes, o ara governs socialistes o governs d'esquerres. Mai hem vist una alternativa. I com que aquelles persones o famílies que sempre han tingut dificultats per tirar endavant, que no ens ha regalat res, que no hem estat als palcos dels camps de futbol ni de bàsquet, ni a les zones vius de les discoteques, ni han tingut privilegis, sinó que han sigut persones que ens han guanyat la vida, i jo reconec que me l'he guanyat molt bé, tot i començar molt jove, sóc un privilegiat, però perquè vaig començar molt jove al món laboral, per tant, en aquest sentit, és aquesta la realitat, doncs vaig decidir que el Partit Popular, per les meves conviccions i tradicions, era el que millor ens representava i perquè era el vot transgressor de lo que sempre hi havia hagut i hi ha hagut a Lleida. Perquè al final aquí lo fàcil era ser socialista o de CiU, ara ser socialista o d'Esquerra Republicana. I la gent que ens queixem de com està Lleida, sempre dic lo mateix, si porten 45 anys governant els mateixos. Per això jo sempre faig una política que dic que sumem persones per sobre de sigles. I aquest és una mica el motiu pel qual em va conduir a presentar-me a l'alcaldia.
Doncs ja ho veieu, que avui hem conegut tota la part humana, que jo crec que és molt necessari que coneguem a les persones i aquestes històries que fan que diguin segons què o que facin segons què. Avui hem conegut el Xavi Palau Altarriba, és el candidat al Partit Popular a les properes eleccions d'aquest proper mes de maig, que abans ho dèiem lluny, però és ja el mes de maig d'aquest 2023. Xavi Palau, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard, i per donar-me l'oportunitat d'explicar una mica la meva projecció de vida. Gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja comença a ser l'acostum que m'agrada, que cada divendres va calar Mari Carmen Salvador. Els divendres, a més, tenen aquest sabor especial i veure la Mari Carmen per aquí a la ràdio, doncs encara més. Mari Carmen Salvador, què tal?
Hola, molt bon dia, bé.
Portes d'un cap de setmana i ens portes l'entrevista de cada setmana d'aquestes que són força interessants, de coses que passen per Lleida. Avui no marxem massa lluny, ens quedem per aquí a prop, a Arrels de Sant Ignasi.
Sí, són les entrevistes socials. Sí. I avui ens quedem a la Fundació Arrels Sant Ignasi, que ha posat en marxa les reformes dels seus habitatges gràcies a les aportacions de la campanya Moblem una llar, moblem una vida, que va finalitzar ja el 31 de desembre. Tenim aquí amb nosaltres a la senyora Rosa Mayoral, directora de la Fundació Arrels Sant Ignasi. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Gràcies per avui ser al nostre programa. Què tenia com a objectiu aquesta campanya?
Bueno, primer de tot, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat, perquè sempre és un plaer vindre aquí
i és com vindre a casa molt familiar.
Sí, efectivament, efectivament.
Us agraïm que ens doneu veu, no?, per poder explicar les petites i grans coses que fem des de Ral Sant Ignasi. I referent de la campanya, doncs, bueno, nosaltres cada any participem com a entitat social amb bueno, unes campanyes que es fan abans de Nadal emmarcades dins del Giving Tuesday, que es diu, que són unes campanyes per recollir diners per les diferents entitats socials. Llavors, cada entitat social ho dedica a un tema molt concret. Nosaltres, en el nostre cas, des de Ral Sant Ignasi, vam decidir poder-ho dedicar a reformar, fer petites reparacions, canvis de mobles o d'electrodomèstics dels 9 habitatges amb 22 places que tenim. Llits que estaven com molt deteriorats, no? I aquesta era una primera gran inversió. I després l'altra gran inversió és en el nostre projecte de reinserció a la comunitat terapèutica dirigida a 8 persones, homes, que estan en processos de recuperació de la malaltia de l'addicció. Reformar la cuina, perquè també la cuina pues es deteriora de l'ús domèstic, no? No hi ha calaixos, les portes s'han caigut, no?
Quantes persones viuen en aquests moments en habitatges de la entitat?
Bueno, ara estem tancant les dades d'aquest 2022. Tenim 9 habitatges amb 22 places i, bueno, no està tancat perquè ho estem encara, però hem passat al llarg de l'any 26 persones diferents en els diferents habitatges, sense tenir en compte, pues, això, no? La comunitat terapèutica o també el projecte de la unitat dependent que tenim dirigit a dones en situació de privació de llibertat, o sigui, persones que estan complint condemna. Mal. Pensem que el dret a l'habitatge és un dels primers drets que faciliten l'accés a la resta dels drets, no? Perquè si tu no tens un lloc on descansar, on poder estar tranquil, no?, on poder recuperar-te, difícilment pots seguir una feina adequadament, pots formar-te adequadament, pots tindre una salut
adequada,
no? Perquè ja sabem que la vida al carrer deteriora molt. Mm-hmm. Clar, nosaltres, malauradament, el que detectem és que les persones en situació de sense sostre de carrer a carrer van augmentant, i això és una mala notícia, no? I després també el que observem és que hi ha tot un sensellarisme de persones que viuen en habitatges que no reuneixen les característiques suficients de necessàries per considerar-se, no?, un habitatge digne, no? O no tenen subministres, o no tenen aigua, ni llum, ni calefacció, o hi ha humitats, o estan com en situacions com molt ruïnoses, no? Que això és una realitat que no es veu aparentment, no? Perquè no és aquella persona que tu trobes al carrer potser davant del supermercat demanant, però que existeix i que també és molt greu, perquè són persones que viuen en una situació molt indigna, que tenen un sostre, però que aquest sostre no se'l pot qualificar mai de casa, no?
Aquestes persones que viuen en aquests habitatges tenen problemes amb els veïns dels pisos de la mateixa escala on ells viuen? O sigui, hi ha algun roce o algun rebuig per part dels veïns?
Bueno, com a la vida misma, no, hi ha de tot. Hi ha comunitats, diguéssim, que són més acollidores que unes altres. Sí que a vegades pues, topem amb les reticències, no, de la gent de... però, per exemple, nosaltres en el projecte de reinserció de la comunitat terapèutica, que sí que és un pis supervisat, no? I a la resta de pisos també nosaltres hi mantenim una vinculació i un seguiment, en general no tenim problemes, no? Però sí que és cert que com a Lleida hem de ser una ciutat acollidora i jo crec que la gent de Lleida ho és, però sí que ho hem d'anar sembrant i com fomentant, no?
Una
sí,
mica mentalitzant.
Fomentant que tots són persones, que ens necessitem els uns als altres, que el que ens ve en el futur, diguéssim, que no és de color de rosa, no?, podríem dir, i que com més suport ens donem mútuament totes les persones entre nosaltres, més protecció, més xarxa, i per tant més possibilitats de no viure situacions més precàries.
Aquest
no?
hivern ha estat molt fred, hi ha fortes gelades de matinada. S'ha pogut trobar un lloc per acollir a les persones que encara viuen al carrer.
Bueno, l'Ajuntament disposa...
S'ha pogut recollir a tots.
Sí, disposa del Pla Iglú, que està situat als pavellons, no?, dels Camps Elisis de Firalliga.
En condicions?
Bueno, han millorat les condicions, però clar, evidentment, dormir en un pavelló de, on hi ha 100 i pico llits...
Una alçada de sostre,
sí,
impressionant.
Clar, diguem que no és el més digne, no? Però clar, dius, si no hi ha res més, no? Ja no hi ha alternativa, doncs...
Menos allí acollits.
Sí.
Molt bé, doncs esperem que Lleida pugui tenir un alberg residència per donar acollida, una acollida digna durant tot l'any a les persones nouvingudes que ho necessitin. I no nouvingudes, sinó moltes d'aquí també que han arribat doncs en una situació que necessiten aquesta ajuda. Aquest era el gran anhel del recordat i estimat pare Sunyol, que nosaltres teníem sempre aquí a la ràdio amb nosaltres, i ell lluitava per aquest albert residència. Continuarem nosaltres també lluitant quan parlem, quan fem entrevistes, quan parlem del tema, continuarem lluitant i recordant-lo. Moltes gràcies, Rosa.
Indubtablement, gràcies a vosaltres.
És directora de la Fundació i ens ha acompanyat avui. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que ens anem ja directes cap a les 2 de la tarda, ja les portes definitivament del cap de setmana, ja saps, amb l'Espai Groc, amb la nostra tertúlia, on ja t'acabem de complicar la vida, sempre dic el mateix, perquè hi ha tantes propostes i hi ha tan poc temps que al final sempre tenim tantes coses a fer, jo no ho entenc, però els caps de setmana tenim tantes coses a fer, és aquells dies que esperes durant tota la setmana per dir, mira, ja veuràs, estaré tranquil, tirat, però és que a més vull fer això, vull arreglar allò, vull fer mil coses. Tu no ho sé, però jo, després de dinar de diumenge, faig recapitulació i ja tinc deures pel proper cap de setmana i per l'altre, i per l'altre, i per l'altre, de coses que no he acabat fent. Va, vinga, propostes des de l'Espai Groc. Com sempre, ben acompanyats amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, amb l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També des de l'Auditori Municipal Enric Granados està amb nosaltres la Roser Gor. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
I la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
No sé si us passa això dels caps de setmana.
Sí, sí, totalment. Una mica.
Es fan molt curts, sí, la veritat, sí.
Les peres pensant que tots els dies i totes les hores del cap de setmana són netes per tu, però després a l'hora de la veritat no ho són.
No, i al final el que ve més de gust és precisament això, que tot el que has programat te ho saltis, i si hi ha una trobada amb un amic que no estava prevista que la puguis posar, i si s'allarga més en el temps, doncs perfecte.
I tant, mira, això t'ho compro. Antònia, vinga, va, a la Biblioteca Pública de Lleida.
Bueno, nosaltres continuem. El dilluns dia 20 tenim una nova projecció aquest dia de forma presencial del documental del mes. Aquest dilluns dia 20 a les 6 de la tarda projectarem Un viatge de marbre, que és un documental d'un viatge al·lucinant per la ruta del marbre, i sobretot una reflexió amb humor sobre l'autenticitat, la tradició i l'absurditat de l'economia global.
Ah, un viatge de marbre.
Un viatge de marbre.
Ah, havia entès de Marvel.
I de marbre. De Grècia a la Xina. Després tenim també, aquesta setmana, tornem amb l'última setmana de l'exposició d'Imatges contra l'oblit, aquesta exposició fotogràfica sobre la diàspora de palestins i palestines, sobretot de persones que han fet cap aquí a Catalunya. Us he de dir que creiem que aquesta exposició ens ha portat usuaris que potser no havien vingut mai a la biblioteca, que els ha interessat molt el tema. I després continuem amb l'exposició de Català Roca, el primer fotògraf. Tenim l'exposició al claustre infantil, i l'exposició és una exposició de petit format que et permet situar-te a la vida i l'obra d'aquest fotògraf tan important que vam tenir aquí a Catalunya, però l'hem acompanyat d'una mostra de fons, bueno, molt, molt extensa sobre Català Roca, sobre la fotografia i sobre artistes coetanis amb ell i que ell va fotografiar. La Sala Audiovisuals aquesta setmana també està fent recomanacions sobre Wagner, i llavors també ha fet una mostra tant de llibres, de CDs com de DVDs, per la persona que digui, bueno, em vull tornar a tensar a la figura de Wagner.
Però per algun motiu concret?
Sí, perquè és els 140 anys, crec que del seu naixement o de mort. Mm. Ara no ho recordo, si és naixement Roser.
Crec que és mort.
Mort, val? 140 anys i bé, aquestes coses que agafem, que aprofitem les efemèrides, per dir, doncs, d'aquesta persona o d'aquest artista o personatge, extraiem el que tenim al fons, perquè a vegades, posat a les prestatgeries, un no és conscient de tot el que hi ha.
Totalment.
Aquest any també, per exemple, amb els tallers digitals, han programat un taller de com fer fotografies i vídeo amb el mòbil, perquè avui és el que hi ha.
Quan la teniu, aquesta?
Aquesta
no, perquè la meva mare és el primer que em preguntarà. L'Antònia t'ha dit això i no li has preguntat
de cara a la tardor. De cara a la tardor. De cara a la tardor, sí. Jo crec que... Ara, no sé si és de, ara aquesta això, no sé si és de cara a la tardor o de cara... No, serà ara a la primavera. A la primavera, perquè a la tardor deixem el que és amb portàtils o ordinadors, i ara a la primavera fem mòbils. Per tant, segurament serà cap al mes de juny.
I és o sigui, interactiva, és aixecar-se i buscar racons per dins de la biblioteca?
És un taller de 2 hores. Llavors, jo crec que sí, que donarà per a fer les recomanacions i per fer alguna cosa.
Molt bé. Doncs, per més informació, us atenseu a la Biblioteca Pública de Lleida i pregunteu al mostrador i fins i tot per apuntar-vos. Gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, i aprofito que sé que marxes corrents.
Sí, com sempre.
I sí, quina manera de començar el cap de setmana. Doncs, escolta, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment a tots. Adéu.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, hi ha alguna vegada que sí que t'asseus i dius, a veure, replantegem-nos com estem vivint, perquè no és que siguem infeliços, però alguna cosa no fem bé, crec, o volem abarcar massa històries o ens compliquen la vida, que també podria ser. Roser Gort, vinga, anem a l'auditori.
Doncs a l'auditori, mira, aquest cap de setmana us donem tranquil·litat perquè pugueu reflexionar.
Sí, vale.
No tenim cap espectacle, cap concert, per tant, podeu anar reflexionant sobre els propers espectacles, concerts que tenim, i també podem anar, si no, al Caixa Fòrum, encara visionar la fantàstica exposició que tenen, perquè s'està acabant, vull dir, vigileu els que no hi heu anat, aneu-hi.
Espera, després de tot, tu, Roser, ja l'has vist?
Per supuesto. Ara, però també t'he de dir que estic, si no vull, demà, i vull tornar per fer la última visita a fons, cosa que ja li volia dir després a la Maribel, ja per que no
marxi... Ho celebro, Roser. És que les exposicions no són per visitar sinó per visitar múltiples vegades. I de forma, doncs, guiada, és una recomanació excepcional.
Sí, perquè, clar, quan la vam inaugurar hi vas, però penses, bueno, ja hi tornaré, i ja hi tornaré, com sempre passa, és el que deies, cada cap de setmana o tenim concert o hi ha alguna cosa, o amics, etc, i van passant els dies i ja som al final de l'exposició. Bé, doncs, com us deia, aquest cap de setmana no tenim concert, però el proper concert, que és el diumenge 26, diumenge 26 a les 7 de la tarda, serà també un dels concerts de la temporada, un concert excepcional amb les germanes Labeck, la Càtia i Maria Labeck, amb la Fran Schubert Filharmonia. Val? Aquest duet de pianos és un dels duets, per no dir el duet més prestigiós del món, porten més de 40 anys de trajectòria tocant, i ens tocaran amb la Fran Schubert el concert per a 2 pianos i orquestra. Per tant, és un concert amb homenatge amb ella, també, valgui dir-ho, perquè és important, sobretot aquesta figura, no? Després del concert de les germanes Labeck, després d'aquesta obra de Mozart, escoltarem, dirigida sempre per Tomàs Grau, amb la Fran Schubert Filharmonia, la 4ª Simfonia de Schumann. Insisteixo, és un concert molt important, és un concert que a nosaltres ens té molt, molt contentes per poder tenir a les germanes Labeck i a la Fran Schubert un altre cop. Per tant, el diumenge 26 a les 7, no us perdeu aquest concert. Us el recomanem moltíssim.
Que això no és aquest diumenge, sinó el de la setmana vinent.
Correcte, el dia 26.
A la web auditorienricgranados.cat teniu tota la informació i també el botó per comprar les entrades, que déu-n'hi-do, que hi ha la platea pràcticament plena, però que queda encara.
Per
i ja sabeu que des de qualsevol seient a l'auditori s'escolta bé, que a vegades és que si no està al davant ja no el compro, que l'experiència serà bona igual.
Certament.
I escolta, ja avançant-nos molt en el temps, però també perquè la gent, el que dim, venga, anem fent agenda, ni que sigui a 2 o 3 setmanes vista, ja al mes de març, que parlem del mes de març i sembla llunyíssim, i falta 2 setmanes.
Passat demà.
Exacte,
que són 2 setmanes. setmanes, eh? És que poca sí. broma. Entre setmana, un dijous, 2 de març a les 8 del vespre, hi ha una proposta que també vols destacar. Eh?
La vull destacar moltíssim perquè ens ve el Francesco Tristano. Francesco Tristano qui és? És un compositor i pianista luxemburguès que va néixer l'any 1981, clar, especialista en barroc. D'acord? Fins aquí, tot bé. Podria ser, dius, mira, havia un pianista fantàstic, concert normal a l'auditori. No és un concert normal. Per què? No és dels que estem habituats. Perquè serà, ve a presentar-nos un show, un espectacle. Perquè ell és especialista en barroc, però també domina el gènere del techno i de la música electrònica. Caram. Per tant, estem parlant d'una barreja molt original i molt fantàstica. En quin sentit? Ens presenta un show perquè serà música clàssica, música electrònica, videocreació i un disseny de llums espectacular, amb la qual la sala 1 de l'auditori es transformarà en un concert en viu, un espectacle musical, tota una experiència. Ens va presentar el seu darrer àlbum, que és On Early Music, on ell fa una reinterpretació dels clàssics. Va ser un viatge al passat des del present, ens diu ell. Mm. Obres per a teclat del segle XVI i XVII, interpretades al piano i combinades amb noves composicions, amb tocs contemporanis. Per tant, ell és un compositor i un pianista que experimenta amb nous formats de concerts i amb repertoris poc convencionals, plenes sales de concerts, però alhora genera pistes de ball. Perquè, clar, la base rítmica del techno i de la música electrònica fa que el teu cos es comenci a moure, cosa poc habitual als nostres concerts, uh-huh. també, perquè sí, mous les cames, mous els braços, de vegades tens ganes, però no genera el que generarà aquest concert. Nosaltres, és un concert que també el que volem intentar apropar-nos sobretot a nous públics, a gent més jove de la que és habitual a l'auditori, i és un concert que està molt bé perquè, és a dir, és un concert per als clàssics que ho veuen d'una manera clara, barreja electrònica, tecno amb música clàssica. Els nostres clàssics ho veuen una mica que els hi costarà, però alhora és una manera d'acostar a la gent jove que no s'acostaria a la música clàssica de normal uh-huh. i que s'adentrin en això. Per tant, és una combinació esplèndida. Aquests dies l'he compartit a les xarxes vídeo del show que farà i t'asseguro, Ricard, que no havíem tingut mai tantes visualitzacions ni a Twitter ni a Instagram. Per tant, és a dir, si teniu xarxes, visioneu-lo, que allò és el que us oferirem. No dubteu en venir. Mireu el vídeo, busqueu el Francesco Tristano perquè us sorprendrà si no el coneixeu. I si el coneixeu, heu de venir.
Doncs a auditorienricgranados.cat, també les teniu a la venda. Això és entre setmana.
Sí, dijous, dia 2 de març, a les 8 del vespre. Sí. A part, després, la gent més jove que vingui, com sempre, a les 8 del vespre ve al concert, i després és dijous, dia de sortir, doncs des d'allí se'n poden anar a sopar i ja a sortir. Vull dir que perfecte. Llavors,
la Roser us ha muntat ja l'horari. Gràcies, Roser.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dia. Cope Lleida amb Ricard Álvarez. Quédate a dormir.
Es todo. Doncs apa, que ens acostarem ja a les 2 de la tarda des del Caixa Fòrum, on construint personatges de Pixar, l'exposició que ha estat amb nosaltres des del passat 17 de setembre, està a punt de marxar, per tant...
A punt de clausurar-se, però ens
queden... Us queda temps, eh?
Ens queden 10 dies, encara no, però sí que val a dir doncs, que aquest cap de setmana, com és habitual, doncs, a 6:45 del vespre de demà dissabte, doncs, tenim programada una visita guiada per al públic familiar, per al públic general, perdó. Sí que en tenim de programades per al públic familiar, però ja estan exaurides, sí... Però bé, demà la visita que programem cada dissabte a 6:45 per al públic general, doncs encara queden places, no?
Molt bé. Això, per cert, aquesta exposició, ho dic perquè ho hem dit moltes vegades, s'acaba el 26 de febrer, que això és el cap de setmana vinent, diumenge, eh?
Sí.
Amb l'entrada lliure que podeu fer fins a completar l'aforament, és gratuïta, de setmana, dia i hora i ja està, però que falten 9 dies, per tant, ara sí que és allò de... No t'esperis al darrer moment.
És allò que
ja
diuen...
Ja és el darrer moment.
L'escol, no? Allò que diuen l'última oportunitat, uh-huh. no?
I suposo que en el seu moment ja ho acabaràs de fer, Maribel, però Falten 9 dies, però sí. A nivell de presències, o sigui, de presències de la gent que ha vingut i del que ha generat aquesta exposició, suposo que gratament contents.
És que estem molt, molt, molt contents i bueno, ha sigut una gran experiència a nivell expositiu, perquè a hores d'ara podríem dir que estem ja gairebé topant els 20.000 visitants des del passat setembre.
Déu-n'hi-do, eh?
Val a dir que cada dia estem atenent grups escolars que visiten doncs, l'exposició a Caixa Fòrum Lleida i que fan la visita guiada i que després aquests, en realitat, doncs, són els nostres grans prescriptors.
Sí, 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 sí,
perquè
totalment.
Després aquests nens i nenes, o aquests joves, millor dit, doncs, repeteixen doncs, visitant l'exposició amb les seves famílies, amb els seus amics, i bé, la veritat és que és un gran goig per Caixa Fòrum Lleida. I a part, aquest cap de setmana doncs, de Carnestoltes també no tenim programada cap activitat així rellevant, com un concert o un taller, però sí que també esperem, com que és una tendència molt habitual, és que els nens i nenes ens visitin l'exposició i ens visitin disfressats.
Ah, això no? Anava a preguntar, si podem venir disfressats.
I tant. Nosaltres,
I els pares també.
I els pares també. I nosaltres, encantadíssims doncs, de rebre'ls. I és molt possible que ens trobem amb algú disfressat d'algun dels personatges que estan reflectits a l'exposició doncs, de Caixa Fòrum Lleida, que ens endinsa doncs, amb aquest univers Pixar, amb aquest gran univers d'aquesta productora d'animació.
Estem encetant la segona meitat del mes de febrer i això vol dir que hi ha un parell de cicles que arriben al final, eh?
Arriben al final. El primer d'ells és el cicle Grans figures de l'òpera actual, segona part, que tindrà lloc, l'última conferència, millor dit, tindrà lloc el dia 21 de febrer, és a dir, dimarts vinent, a les 7 de la tarda, i en aquesta ocasió Marcel Gorgori, que és el conductor d'aquest cicle de conferències, d'aquest cicle que ha estat format per 4 conferències, doncs ens endinsarà en la figura d'un gran baríton, un baríton galès, que és Bryn Terfel, que és un baríton reconegut a nivell mundial i que des de molt jove doncs, es va endinsar doncs, en el món de la música. I com ho va fer? Ho va fer doncs, gràcies a un amic que el va ensenyar doncs, a cantar cançons galeses tradicionals i a partir d'aquí ha esdevingut, per dir-ho d'alguna manera, un dels grans barítons del món, no? En principi, doncs, associat a papers de Mozart i Wagner, però que en l'actualitat doncs, interpreta amb una excel·lència impressionant doncs, repertoris doncs, de Puccini.
S'acaba, de moment, aquest cicle de matinal de cine.
S'acaba les matinals de cinema aquest dimecres, dia 23 de febrer, a les 10:30, amb una pel·lícula hispano-argentina que porta per títol Competència Oficial, en la qual doncs, podrem veure doncs, la interpretació d'actors molt, molt nostrats, com Penélope Cruz, Antonio Banderas. És una pel·lícula de l'any 2022, és a dir, és una pel·lícula doncs, recent, i que d'alguna manera doncs, posa doncs, el focus a com els actors ens fan viure, ens fan plorar, i en definitiva ens fan emocionar doncs, davant d'una pantalla. Aquesta pel·lícula doncs, narra una història doncs, molt particular, la història d'un doncs, milionari que vol fer doncs, una gran pel·lícula amb els millors actors hispanoamericans i també doncs, amb una gran directora. No? I llavors doncs, és una recomanació que jo us faig doncs, molt profundament. És l'última pel·lícula d'aquesta edició, d'aquesta tanda de matinals de cinema, que com dèiem doncs, hem fet durant 4 dimecres consecutius i que proseguirà doncs, a la tardor.
Ah, estava mirant que ja en parlarem la setmana vinent, però us coincideix el final de l'exposició de Pixar amb el cap de setmana de presència de l'Animac al Caixa Fòrum, que no sé si està pensat
sí,
i tot.
Sí, està pensadíssim. està pensadíssim.
Perquè al final és el festival de l'animació i l'exposició de Pixar.
Sí, així és, està pensadíssim.
Jo crec que no haureu de tancar ni a la nit aquest cap de setmana vinent.
Això, Mariana.
Esperem. I si em permets, també, en el marc, ja per parlar d'una última activitat, activitat de cara a la setmana vinent. També en el marc doncs, d'Animac, i com, o millor dit, com a avançala a l'Animac, el dimecres, dia 22, a les 7 de la tarda, tindrem a CaixaForum Lleida amb una de les millors il·lustradores nacionals, que és Cristina Daura. Cristina Daura és una jove que té 34 anys, que l'hem convidada al cicle Trobades amb, que és aquell cicle que una vegada al mes convidem amb un jove artista perquè vingui a explicar tota la seva trajectòria doncs, professional, perquè ens expliqui doncs, totes aquelles peculiaritats, vicissituds que ha tingut doncs, en el món de l'art. En aquest cas, Cristina Daura, que com us deia, doncs, és una de les millors il·lustradores a nivell doncs, nacional, ens explicarà el perquè de les seves il·lustracions. Val a dir que és una de les il·lustradores que ha participat en multitud de mitjans de comunicació, com El País, el New York Times, i bé, la descobrirem de la mà també d'una persona doncs, molt interessant, que és Xavier Menós. Xavier Menós és fotògraf, és periodista, ha estat també community manager de la Shakira, ha fet continguts digitals per Coldplay, i ell també estarà doncs, a CaixaForum Lleida amb la Cristina Daura i ens ajudarà doncs, a descobrir la trajectòria doncs, d'aquesta il·lustradora tan important.
Doncs ja veieu que tot està connectat, la il·lustració, els personatges d'animació i l'ànima, o sigui que la setmana vinent serà una setmana importantíssima.
Intensa.
Molt intensa. Roser Gort i Maribel Tos, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots.